A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast amb instruccions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Sempre us ho explico. Aquest és un podcast que té instruccions, perquè més enllà del que us aniré explicant al llarg dels propers 20-25 minuts, si voleu veure amb imatges el que us avanço en paraules, podeu veure aquestes postals de les que us parlo una mica més avall, a la mateixa pàgina de la ràdio, podcastcity.com/postalsantigues. Sí. Ja sóc conscient que una imatge val més que mil paraules, però espero que les explicacions també us resultin interessants. Per començar l'espai d'avui, m'agradaria molt que féssim un exercici tots plegats. Imagineu-vos com era Tarragona fa 150 anys. Fa 150 anys hi havia una part alta dins la muralla, formant un clos tancat, i fora de la muralla, a la Quinta Forca, un agrupament de cases que formaven un barri mariner arran del mar. I entremig? Doncs entremig, mireu, pràcticament res, més enllà d'un apunt del que seria el futur traçat dels carrers que ara coneixem i que formen l'Eixample de Tarragona. De fet, l'arquitecte municipal del moment, en Josep Pujol i Barberà, va tenir molt a veure amb aquesta planificació urbanística i va ser ell qui va posar el Mercat Central com a eix vertebrador de tota aquesta zona, amb la finalitat de dignificar-la, de donar-li vida, de projectar-la cap a un futur més immediat i urgent. Es pot dir, doncs, que Tarragona ha crescut al voltant del Mercat Central? Bé, no seria el primer cas. Del Mercat Central també en parlarem un d'aquests dies. Avui, però, plantem-nos a l'Eixample de Tarragona. Seguim imaginant i projectant el sentir dels tarragonins i tarragonines de fa 100 anys enrere. 100 anys són menys que 150, està clar. Però, tot i així, seguim trobant una ciutat amb molts buits urbanístics. De fet, des de la part alta fins al Serrallo, la gent havia de fer gairebé, com qui diu, una excursió. Era lluny perquè entre un punt i l'altre de Tarragona hi havia camps i no carrers, és a dir, descampat i no edificacions, el que representava una interrupció molt important que, a ulls de la gent, era gairebé com si canviessin de ciutat. És clar que era lluny al Serrallo, i el convent de Santa Clara, que era el carrer Ramon y Cajal, i la Quinta de Sant Rafel, que era una finca particular allunyada de tot i de tothom i que s'autovestia per ella mateixa. Us ho podeu imaginar, tot això? Doncs bé, de mica en mica, l'urbanisme va anar guanyant terreny i Tarragona va anar creixent muralles enfora de cara cap al mar. Però el problema a la distància seguia sent el mateix. La gent es podia desplaçar de diferents maneres. Caminant, que era el més habitual i el més barat, amb carro si en disposava d'ell, i també, per què no, amb tramvia. Perquè en aquells moments, per als aquells que no ho sapigueu, Tarragona tenia tramvia. Una efemèride capturada dels annals històrics de Tarragona i datada del 15 de febrer de l'any 1883 demostra que la problemàtica de mobilitat en el transport públic de Tarragona i voltants era un tema que ja preocupava l'acabament del segle XIX. En aquell 15 de febrer de l'any 1883 es van iniciar les obres d'instal·lació de les vies del nou servei de tramvia de Tarragona. D'acord amb el que diu el llibre El tramvia de Tarragona, editat a Barcelona el 2001, del qual és autor Albert González Massip, les línies es van establir amb un ample de via fora del corrent, de 1.315 mil·límetres, i era de tracció animal aquest tramvia. La concessió administrativa va ser per la Companyia del Tramvia de Tarragona, creada aquell mateix 1883, amb un capital de 400.000 pessetes. Les seves línies van ser operatives des del 9 d'abril d'aquell mateix any i cobrien un traçat urbà de 2,7 quilòmetres que enllaçaven el carrer del Mar amb la baixada de la Peixateria, passant pels carrers Apodaca, Unió, Rambla Nova i Plaça de la Font, amb un ramal a l'estació del tren de Barcelona amb un total de poc més de 2 quilòmetres. El projecte també contemplava una perllongació que manava fins a la catedral, però aquesta perllongació mai es va acabar de construir. En total tenien 12 tramvies fabricats als tallers Baucells Hermanos de Barcelona i eren força petits. De fet, feien només uns 3,4 metres de llargada, no arribava als 2 metres d'ample i feien 2 metres i poc d'alçada. La tracció es feia amb dues o tres mules i l'empresa en disposava d'una trentena en total, les anaven canviant. El carril estava enterrat i en alguns punts del traçat s'establien plaques giratòries. Aquesta primera línia es va tancar al gener de l'any 1896, però el tramvia va conèixer a Tarragona una segona etapa una mica més galdosa. La companyia Tramvies de Tarragona S.A. es va construir el 1913 davant del notari tarragoní Simon Grandmunt i comptava, en el moment d'inici de la seva activitat, amb, agafeu-vos, 11.300.000 pessetes, el que vindrien a ser gairebé 68.000 euros, pels que no heu conegut les pessetes, que en aquell moment aquests 11.300.000 pessetes, estem parlant de l'any 1913, era un autèntic disbarat. Les cotxeres es van situar al costat del baluard Reina Amàlia, que avui és el carrer Jaume I. Els plànols són de l'any 1881. El Consell d'Administració d'aquella campanya estava format pels següents senyors. El president era Valeriano Weyler, marquès de Tenerife. L'enginyer era el director Lluís Rivera. Els vocals eren Carlos Jordà, de Barcelona, Mariano de Cárcer, de Madrid, Cristino Martos, de Madrid, Luis González de Riera, de Tarragona, Pedro Cobos, també de Tarragona, Julián Nogués, de Tarragona. Segons notícies de la Gaceta de los Caminos de Hierro, de l'1 de juliol de 1923, indica que es van posar en circulació 1.200 obligacions de la companyia per valor de 600.000 pessetes, el que venen a ser 3.600 euros aproximadament, en garantia de la concessió per 60 anys de la línia. La premsa especialitzada del moment va considerar la massa de la garantia massa feble i tot plegat va esdevenir un fracàs pel que fa a la substitució i la subscripció d'obligacions tant a Reus com a Barcelona com a Tarragona. La tresoreria de la companyia se'n va ressentir en 750.000 pessetes, gastades fins i tot abans d'iniciar les obres. És a dir, van perdre, en aquell moment, 4.500 i escaig euros, el que venia a ser una autèntica fortuna. A més, Nord, que era propietària de la línia de Reus a Tarragona en via ampla, plantava cara a la possible competència del tramvia. Així és que, amb tota aquesta problemàtica inicial, va portar a l'empresa a no complir els terminis en la construcció del tramvia i, fins i tot, l'administració va concedir-li, el 12 d'agost de l'any 25, una pròrroga d'un any a instàncies de la Cambra de Comerç de Tarragona, coincidint amb una sol·licitud de la Societat Concessionària del Tramvia perquè se li permetés el canvi de carril tipus Vinyola pel tipus Fènix, que permetia millorar la circulació a la carretera de Reus a Tarragona. La sol·licitud del canvi de carril va allargar encara més el temps de termini de la pròrroga concedida i, finalment, davant l'incompliment, es va perdre la fiança i es va instruir l'expedient de caducitat, resolt en la Reial Ordre del 20 de juliol de l'any 28. Per tant, el 4 d'abril de 1929 es va convocar una altra subhasta d'adjudicació del tramvia entre Reus i Tarragona, que va ser provisionalment per Domingo Baromás i Fiocello Puig Vila, que van representar i van portar el millor projecte. Seguim amb la mobilitat d'aquells anys. A banda de poder cobrir la distància entre dintre de la mateixa ciutat, però no es van establir una magnífica xarxa d'autobusos municipals fins més tard. Per a aquelles persones que havien de sortir de Tarragona en direcció a Reus, la cosa es complicava. Atenció a aquells dels nostres oients que ja passen, no sé, de la cinquantena. Si us dic Filovías Reus-Tarragona i Extensiones S.A., segurament no sabreu o no recordareu de qui us parlo, però si us dic Firtesa, és molt possible, però que molt possible, que a alguns ja us vingui alguna cosa a la memòria. Segur que sí. Què era Firtesa? Doncs era l'empresa de trolebusos que tenia adjudicada la línia Tarragona-Reus i viceversa. A veure, anem a pams. Ens plantem al setembre de l'any 1952. En aquell moment s'inauguraven les cotxeres del trolebús, el trole. A les dues primeres fotografies que veureu, veiem que el que era per aquells anys un clàssic en totes les inauguracions, els poders fàctics de la ciutat. Aleshores, la figura de l'alcalde no era com ara, que està a tots els fregaus, que com a representant municipal encapçala i obre totes les cerimònies a les que assisteix. En aquell temps, l'alcalde era relegat a les darreres posicions del protocol, deixant les primeres a les autoritats religioses i militars. Per tant, el primer sempre era el governador civil, que representava el govern espanyol. En aquest cas en concret, el senyor González Sama. I al seu darrere, i en ocasions fins i tot al seu davant, el cardenal arquebisbe, en aquest cas Benjamín de Arriba y Castro, que per cert, per aquells que no ho sapigueu, doncs jo us explico que el cardenal arquebisbe Benjamín de Arriba y Castro havia sigut un personatge tan important que fins i tot havia sigut confessor del general Franco. Imagineu si en sabia de coses aquell home. Després ja vindrien la resta d'autoritats, el governador militar, l'alcalde, les forces fàctiques de la ciutat. Però davant de tot, sempre, el governador civil i l'arquebisbe. El dia 30 de setembre de l'any 1952, el trolebús Tarragona-Reus va començar a donar el seu servei. La història de la filovia Reus-Tarragona i Extensiones S.A., que és Firtesa, va començar el 30 de setembre de 1952, data d'inauguració del servei entre Reus i Tarragona, amb 12 quilòmetres d'una estesa única de línia aèria i bucle en els dos extrems, és a dir, un extrem a Reus i l'altre extrem a Tarragona. Firtesa va iniciar el seu servei d'enllaç entre Reus i Tarragona l'any 52 amb una freqüència de 30 minuts per la carretera N420. De fet, el trole actuava com a servei urbà i feia un ampli recorregut quan arribava a Tarragona i un altre ampli recorregut quan arribava a Reus abans de finalitzar el seu trajecte. A veure, fem la línia mental. La línia començava a la Rambla Nova i anava en direcció cap a la Canonja, on hi feia una parada. Se'n deia la Florida d'aquesta parada, que feia les voltes d'estació central i encreuament de trolebusos. La feina aquesta de fer l'encreuament i la desconnexió l'acostumava a fer el mateix cobrador, és a dir, una sola persona s'encarregava de tot. I aquest cobrador, per aquells que ho recordeu, anava vestit amb un uniforme gris amb gorra de plat, que pel que es veu, doncs bé, servia una miqueta per tot aquest home. El trolebús circulava de Reus per Reus pels carrers de l'Almirall Vierna, els Ravals de Robuster, Jesús i Martí Folguera, per la plaça de Prim, els carrers de Sant Joan Cerdà, pel carrer Sant Joan, Cerdà i Cailà i Calvo Sotelo. Posteriorment va deixar de circular per aquests carrers estrets de Reus per problemes de trànsit i ho va fer per la Rambla de Miró i Aragó i es va obrir una prolongació provisional a l'avinguda de l'Estació del Nord. L'any 1964 es va posar en servei el ramal de Torreforta, un barri que en aquell moment estava en ple desenvolupament. Però després d'aquesta prolongació es van provocar contínues baixes de tensió mínima de 450 volts per fer córrer els trolebusos, ja que fins llavors l'energia subministrada servia per dos o tres cotxes només. Per això es va muntar a les Cotxeres de Tarragona una segona subcentral auxiliar que, de fet, a l'hora de la veritat, tampoc va acabar de resoldre tot el problema. El parc mòbil inicial, que estava compost per 3 trole de 80 places, 30 per anar assegut i 50 per anar de peu dret. En els seus bons temps, arribava a una gens menyspreable velocitat de 60 km per hora. Més endavant, Firtesa va comprar a Transports de Barcelona 3 trolebusos que en deien Marquitrans. Hildes, en deien, els coneixien com les Hildes, que tampoc no van acabar de donar el resultat que s'esperava, però que van haver de posar en servei per cobrir el ramal de Torreforta sí o sí, ja que amb els trolers de la companyia, tots els que tenien circulació, no n'hi havia pas prou. Tot i així, entre les modificacions que es van de fer als convois i la inversió general que va suposar, aquells trolers no es van poder amortitzar adequadament. I finalment, a l'abril de 1969, van ser 4 els trolebusos Vetra de Tramvies de Saragossa que van passar a Firtesa. Amb ells es van quedar fins a la seva fi. El contracte de compra incluïa també un motor de recanvi. De l'estat d'explotació dona idea el que aquests cotxes hagin arribat a córrer per Tarragona amb els colors de Saragossa i amb els de Firtesa, meitat i meitat. A Firtesa, com a tota línia de trolebusos, no hi van faltar mai problemes. Sempre hi ha maldecaps, fins i tot a les millors famílies. Aviat, arribat a finals dels feliços 60, l'empresa es va trobar amb una manca total de sortides, ja que les poques ciutats d'Espanya que disposaven de trolebusos preveien retirar-los del servei i guardaven fins llavors, gelosament, allò en plan mi tesoro, els seus pocs i reaprofitats recanvis. Per tant, cada vegada que els cotxes es feien molt bé, més sovint del que haurien volgut, els recanvis no estaven disponibles. I l'empresa els havia d'anar a buscar a França, a Itàlia, de fet allà on els trobés. A aquests maldecaps cal afegir que la instal·lació del trolebús provocava problemes d'infraestructura amb els de l'estesa de la línia aèria i els de trànsit. Perquè, és clar, cal tenir en compte que l'any 52, quan es va inaugurar la línia de trolebús, ni Reus ni Tarragona no tenien un excessiu trànsit d'automòbils, i el trolebús podia permetre's el luxe de creuar les vies utilitzant, si volia, els dos sentits dels carrers en direcció única. Llavors, és clar, l'increment de cotxes i la febre dels 600, que va ser entre els anys entre el 59 i el 69, va forçar la modificació dels itineraris del trolebús a Tarragona i especialment a Reus, on van retallar i molt el trajecte. D'altra banda, la detenció forçosa perquè el públic pogués pujar i baixar del trole provocava molt sovint greus embussos en un camí molt transitat que només disposava de 2 carrils d'una mida ridícula. Total, que tot eren problemes, recanvis, trànsit, infraestructura, economia, canvi de moda, de necessitats. Tot plegat va signar la sentència de mort d'un sistema de transport, el dels trolers, que, tot i ser més barat d'explotació, portava un munt de maldecaps. Per això, Firtesa va incorporar gradualment a les seves línies 4 autobusos Pegaso de 2 portes. Es van anar desplaçant a poc a poc els trolebusos per donar prioritat en els autobusos, ja que dels 9 que tenia, només 2 o 3 funcionaven correctament. El 22 de gener de 1973, després de 20 anys de servei, va circular per última vegada un trolebús per la línia. Ja sabem com és un autobús, no? Doncs aquests eren pitjors. Ja veureu les fotografies. Us les heu de mirar, però amb lupa. No allò, li dono una vista ràpida i ja està. No. Us les heu de mirar amb calma, perquè són imatges úniques fetes en el seu moment pels fotògrafs de l'època, per en Chinchilla, per en Arbenagil, Vallbé. El cas és que, clar, són imatges que són úniques que no es tornen a repetir. És que tots tenim clara la imatge d'un autobús com és? Els autobusos moderns, doncs aquests els veureu però que molt antics, però que molt atrotinats. Ara això sí, fan una gràcia de fer por. Aquests autobusos resulta que també van tenir la seva història. El primer autobús de Fortesa poc va durar, perquè va volcar, i ja no es van molestar mai més en reparar-lo. Els altres tres, un manc, un altre coix, un altre sec, encara circulaven a final dels anys 70 i ho feien ben bé com podien, per Tarragona i per Torreforta, donant servei a més a la línia de Fortesa cap a la Platja Llarga. El 1981 encara tenim notícies que l'empresa seguia funcionant amb la seva línia entre Reus i Tarragona. Però a finals d'aquest any la concessió de la línia va passar a la Hispano-Igualadina, que és qui ho gestiona encara avui en dia. A Postals Antigues sempre us plantegem un repte, i és que a banda de les explicacions que jo us pugui donar, que ja veieu que doncs, n'hi ha unes quantes, perquè la història de Tarragona no s'acaba, senyors, és que no s'acaba, ni l'acabarem per programes que fem ni per podcast que emetem. Ja veureu, a més, que el repte sempre és que aquestes paraules s'il·lustrin amb imatges. Mireu-vos-les, de veritat, no us les perdeu. En podcasts anteriors també veureu la Tarragona nevada, veureu imatges del Serrallo, veureu imatges que són inèdites, a no ser que tingueu, com té el meu parent, l'afició de col·leccionar imatges, de col·leccionar llibres, de col·leccionar postals de tota mena. Sobretot les antigues són les que tenen més sortides, són les que a casa són com a més preuades. Si les veieu, entendreu rapidíssimament el per què. Totes aquestes explicacions provenen de llibres que podeu consultar, lògicament, i a més l'arxiu personal d'en Salvador Guinart i també de les diferents pàgines web que han estat consultades per aquesta ocasió. Mireu-vos les fotografies, de veritat, i si us ve de gust fer-vos un comentari, deixar-nos, no sé, l'apreciació que vosaltres vulgueu serà també sempre molt benvinguda. Fins aquí hem arribat avui amb Postals Antigues. Avui us hem fet companyia a sis mans, amb l'Òscar Martínez per un cantó, l'Arnau Curto. Arnau, moltes gràcies, com sempre, i us ha parlat amb molt de gust, Roser Pros. Gràcies per la vostra atenció, gaudiu d'aquestes postals antigues. Sobretot, cuideu-vos, feu bondat. Fins al proper dia. Seen us and welcome us all. Hey, how you doing? So many light years to go and things to be found. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.